Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, siguen tots i totes benvinguts ací a la seva casa ràdio Vila-real. Es comencen dues horetes de protagonistes ací al nostre estudi. Avui és 30 d'agost i passen dos minutets de les 12 del migdia. I l'última volta que vaig parlar amb tots vosaltres, vos vaig dir que gaudireu de l'últim cap de setmana del mes de l'estiu per excel·lència, que és el mes d'agost i el més difícil, no? Perquè avui molta gent tindrà això de depressió postvacacional. Pues bé, això de que gaudireu del cap de setmana, a lo millor m'ho podria haver ahorrat. Lo que no que puc ahorrar-me és la presència del meu company Víctor Rubio ací al meu costat. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Maria.
Bé, a Susana és que continua en depressió postvacacional i no assumís això d'anar i tornar, però tranquils que tornarà, eh? No sé si en Baisei, perquè ella també està a la localitat de Benicàssim, que ara pues, parlarem d'aquest tema, no? Però anda que l'últim cap de setmana d'agost ha estat passat per aigua, que realment és lo normal, és el que tindria que ser per aquestes tempestes d'estiu que tant coneixem, no? Però tan forta, Víctor, ja, pues
no,
tampoc.
Lo que no és normal és lo que va passar en Peníscola i que a ir Benicàssim pràcticament fora un poble inundat.
Clar. Ara parlarem d'això perquè indiscutiblement la imatge del dia és pues, la pluja. Un dia i una nit que ens deixa pues, això com a protagonista de la localitat de Benicàssim, el municipi va registrar en només una hora més de 150 litres per metre quadrat, un terç del que sol ploure en tot l'any, o sigui, imagineu-vos, saps? I clar, els nostres whatsapps i les xarxes socials es van convertir en el canal de difusió dels veïns que deixaren pues, això, veure la situació d'una ciutat pues, amb baixos, habitatges i garatges negats per l'aigua, així com uns carrers pues, intransitables on només circulava l'aigua i algú s'atrevia inclús en canoa en el seu propi jardí, no? Fora bromes, sí que és veritat que la carretera N340 va haver de ser tallada al seu pas per la localitat i com no, les incidències pues, no es van fer esperar. El 112 va registrar fins a 117 cridades de veïns alertants de problemes. Han sigut un total de 105 els casos que han hagut de ser assistits per emergències i fins i tot els bombers del Consorci Provincial de Castelló van haver de rescatar ahir al matí fins a 4 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles a conseqüència de l'intensa aigua que va caure a Benicàssim, el nostre company Javi Mata, no? Fins i tot acaba d'arribar a la nostra redacció i hem comentat, no? De Isa poca eixida que té l'aigua a aquesta localitat i que fa que hagin vore, no? Que hagin pogut vore tots aquestes imatges, no? Que no ens han agradat gens. I clar, hem contactat durant aquest matí amb la vicealcaldessa del municipi, Cristina Fernández, per avaluar els danys, encara que serà difícil que pugui entrar al llarg del programa per a parlar amb nosaltres, perquè el president de la Diputació, José Martí, ha anat a veure també com ha afectat les despeses que hi han hagut a la seva localitat i clar, estan tots molt pendents. Però no obstant això, sí que parlarem amb el diputat provincial de Bombers, Abel Ibáñez, que ens contarà la intensa jornada pues, que han tingut que viure els serveis d'emergència a causa de la pluja i veurem i li preguntarem si, clar, Benicàssim, sabem que ha patit del mal de la pluja, però i que ha passat en la resta de localitats, no? Que bé, jo no sé vostès, però jo no he pegat ull des de les 5 de la matinada. Víctor, tu has pegat l'ull? Tu has pogut dormir? Has dormit tranquil, avui? Conta. Jo,
a veure, quan va començar a ploure fort, sí me vaig despertar per a tancar totes les finestres. Però després ja vas dormir com un xiquet xicotico.
Ai, sí, m'agrada que almenys durgueres bé després de tancar les finestres. Pues ja que dir que hi ha algunes persones, com han sigut la meva companya Txelo i jo, que hem vingut i no he pogut dormir perquè me va despertar un tro a les 5 del matí que pareixia que es caiguera el cel. I fins i tot, com estic també a la mar, a la platja d'Almassora, pues és que sentia, encara que no siguin en els trons, tota la fúria que havia dins la mar dels llamps caiguent. I la veritat és que no em deixava, era com no? uns llums lluminosos que de repente entraven per la finestra. Però bé, deixant de banda l'aigua, Víctor, què et pareix si fem la primera pauta publicitària del nostre programa i entrem a parlar d'altres notícies? Recordeu que abordarem el tema de Benicàssim després en el temps de notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechidiez de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir del 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. I esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
Tornem en el temps de notícies ací a protagonistes Villarreal. Ja saben, la notícia del dia pues, han sigut les pluges que han caigut a Benicàssim i que ampliarem amb el diputat provincial del Consorci de Bombers, Abel Ibáñez, durant les entrevistes que solen fer ací al nostre programa. Però hi ha altres notícies d'actualitat que les vull traslladar. No? Comencem, si les pareix bé, per una nota que ens ha fet arribar Compromís perquè demana a Renfe que equipare al setembre els trens amb destinació al Maestrat als anteriors al Covid. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat la desaparició del tren que comunicava el Maestrat amb València i que es va recuperar aquest estiu després de la tisorada perpetrada als trens regionals i els trens de mitjana distància que vertebraven el nord de València i que eren molt utilitzats pels estudiants, treballadors d'administracions i pacients de la sanitat castellonenca. És veritat, Víctor, ja que dir-ho, Renfe, que deuria ser un pilar fonamental, no, per lluitar front la despoblació, sobretot a les localitats del Maestrat, que retallen, no, aquests horaris de trens, pues és pues molt fotut per a la gent que està allí vivint, eh?
Sí, això se té que solucionar.
Clar que sí. I bé, i ara parlem de turisme, perquè Castelló Sènior reprendrà al setembre els viatges per a la província amb més de 6.500 inscripcions per als tres circuits del programa de vacances de la Diputació. El termini per a inscriure's, en qualsevol cas, continua obert perquè el pla compta amb un total de 10.000 places per cobrir. Tenen el link on realitzar aquesta inscripció en la nostra web, així com els requisits, perquè la Diputació recorda que poden ser beneficiaris de Castelló Sènior les persones empadronades en municipis de la província de Castelló, majors de 55 anys reconegudes com a pensionistes del sistema de seguretat social o classes passives pel concepte de jubilació a data de 31 de desembre de 2020. I ara ja sí, ens venim a Vila-real perquè estem molt atents a les últimes mesures que ens ofereixen des de l'Ajuntament perquè volem celebrar tots i totes unes festes segures i sense incidències. Per això, la Junta Local de Seguretat s'ha reunit aquest dilluns per establir el dispositiu de les festes de la Verge de Gràcia que arrenquen, recordem, aquest divendres 3 de setembre. En principi, s'està treballant en una fórmula que permetrà establir una sèrie de limitacions i protocols de prevenció anti-Covid per als casals de les penyes sobre la base de l'actual normativa autonòmica per als casals fallers, però que sí que n'hi ha normativa per a ells, però no per a les penyes usuals de les festes. Cal recordar que l'alcalde ja va anunciar la seva intenció de prendre com a referència l'horari de tancament dels bars i restaurants per a determinar l'hora fins a la qual podran estar oberts les penyes. Però després d'ahir, quasi no tenim
però
res.
És que ahir hi ha una trampa. Si jo utilitzo la casa de ma abuela com a penya, no et vaig a tancar a la una i mitja del matí, òbviament, la casa.
Et tiraré de les orelles molt perquè els nostres oients i sa resposta ja la saben. Perquè va vindre ja el nostre regidor de festes, Diego Vila, la passada setmana, i jo li vaig preguntar per esta trampa, no? I quan jo li vaig preguntar per això, ell ens va dir que realment... jo li vaig preguntar també que si és com que les 12:30 tindria que ser corresponsable cada un, com si fora un toc de queda, i anar-mos-en a casa, a cadascú. O sigui, que tu... realment, si la policia passa pel teu carrer i veu que estàs en ta casa amb 10 persones fent la festa, et pot tirar de les orelles. O sigui, preguntarem, perquè veurem a la recta final del nostre programa, si podem tindre a la regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, que és Sílvia Gómez, o un representant dels cossos de seguretat que ens poden explicar aquestes mesures o com ens haurem de comportar, perquè com tu bé has dit, no?, tot el món està pensant que pues, no passa res. Si no vaig a la penya, me'n vaig al Maset o me'n vaig a casa de la meva àvia, que la tinc deshabitada, i me'n vaig allà.
O alguna cotxera que tinc algun cosi meu.
Pues no. No es podrà tampoc fer segons les indicacions que em va donar el nostre regidor de festes. Que cadascú té que es començar a ser madur, no? Superem la majoria d'edat tots i sabem que si els casals s'estanquen a les 12:30 no hi ha que reunir-se a casa amb tots els de la penya. No podem ser sentir la mare, no? Un poquet. No sé. Així que, i sa idea que tu tens?
Deixa'm dir que vaig per ahir pels carrers i hi ha molt de moviment de gent jove buscant locals, m'alegra.
Home, m'alegra, però que siguen conscients de que les coses que es podien fer abans del Covid seran unes festes, val, podem dir que seran festes en penyes, però no en penyes, perquè tu no podràs anar d'un casal a un altre i relacionar-te. És que t'estic veient riure de baix d'aquesta mascareta.
No, perquè no seré jo, és que saps que serem una barbaritat.
Ja, però la gent té que ser conseqüent i conscient. I això, tenim que tindre la responsabilitat i l'autosuficiència de que si volem festes, tenim que també saber comportar-nos en les mesures que hem après ja de com se fa per a pal·liar esta situació d'incidència de la Covid. I bé, el que sí que tenim clar és l'agenda cultural per a les festes. El programa de festes de la Verge de Gràcia comptarà amb una desena d'actuacions musicals que es desenvoluparan complint els protocols Covid en recintes delimitats en la plaça Major i en la plaça del Llauraor amb capacitat màxima per a 800 persones. El cartell inclou tributs no?, als mítics grups com l'Últim de la Fila i Mecano. També tindrem les actuacions del Diluvi i Mocedades, l'espectacle dels Violoncelli Brothers i dels grups locals d'orquestra Montessori, Charanga, Bacalenta, també el musical Gran Cabaret, l'espectacle infantil de la Banda del Drac i el Déu Festival Nacional de Baix de Saló completen la proposta musical del programa de festes elaborat per l'Ajuntament de Vila-real, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, però ja saben que fins al dimecres que no es faci oficial diguem el tancament del programa de festes, pues no tindrem així el regidor de festes de nou, Diego Vira, que em va prometre en directe que tornaria per concloure diguem tota aquesta aquests dubtes, tota la programació que tenim i què és el que podem fer per a que vostès pues se facin un horari de pues des de xunar, esmorzar, anar a veure no sé què, anar a veure no sé quantos, no? Pues això, no? Però sempre pues en la mascareta proper i si mos trobem algú que conegam, pues no besamos ni abraçamos, eh? Des de la distància dir, quant de temps ens veuremos? Pues aixina, te queda clar, Víctor? Aixina ho tens que fer.
Claríssim.
I dins de l'actualitat de Vila-real també hem de parlar de l'adeu del regidor de serveis públics, Paco Valverde. Després de 30 anys en la vida política, l'edil deixarà la seua acta en el ple ordinari de demà, cedint el seu testimoni a Eduardo Pérez. Valverde ha sigut constant en la política municipal amb 6 mandats, varis en tasques de govern, entre ells els 3 últims, que sabem que ha estat pues, això, al front dels serveis públics, així com també en l'oposició. Desconeixem la causa del seu cessament, però sí sabem que tornarà a la empresa privada. Veurem si en els pròxims dies pot vindre a aquesta casa a parlar de la seva marxa i el seu recorregut per l'Ajuntament de la nostra localitat. Ara mateix pues, fa uns minutets estan tenint pues, una roda de premsa el regidor Paco Valverde amb el primer edil José Benlloc a la Casa dels Mundina. Pues imagine que fent un repasset. Nosaltres pues, no hem pogut anar perquè és que nosaltres teníem que estar així per contar-vos totes les notícies en directe. Com notícies les del futbol que després d'aquesta pauta publicitària ens contarà el nostre company Víctor Rubio.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora? Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Ve y tempestad també als terrenys de futbol, no, Víctor, a ir partit del Villarreal.
Sí, bueno, on va ploure realment va ser a la Fórmula 1.
Ah, també?
Sí, de fet no va haver carrera.
No va haver carrera, per què?
No, va haver un paripé de dos voltes darrere del cotxe de seguretat per a poder així repartir la meitat dels punts.
Ai, pobrets, també els va... Pobrets.
Bueno, pobrets... hi ha molts matisos, eh? He vist moltes carreres en la mateixa aigua o pareguda i se va correr igual. I no sé molt bé per què ahir no se van voler atrevir.
Que on corrien?
En Bèlgica. Mm. Bueno, sí que és cert, hi ha un accident el divendres, no sé si l'has vista, de la Fórmula 1 femenina, que hi ha com 6 cotxes que se xoquen un darrere un altre entre si. Va haver l'accident el dissabte de Norris, que també... va ser un poc greu, però bueno, tots sabem que en la Fórmula 1 ha hagut pilots que han perdut la vida en les carreres. Uh-huh. És que ha passat. Fa no molt, Bianchi va passar en el Japó, crec, en Suzuka. Uh-huh. I bueno, no sé si ahir tenien una precaució del 100%, o no sé si hi havia altres motius, però ahir no se va córrer.
Ja, a lo millor han volgut ser més cautes, no? Si ja, la pluja era molt forta.
Però a partir d'ara... cada carrera que ploga igual o paregut, què farem?
Ja, es truncarà un poquet, no?, la continuació de la Fórmula 1.
Claro, així hi ha molta gent malpensada que si ahir, per exemple, Hamilton no acabava la carrera i Verstappen sí, Verstappen era el líder del Mundial.
Ja.
N'hi havia moltes opcions de que Verstappen així en primer no tinguera cap problema i Hamilton així en tercer, en tot l'esprai del cotxe de davant... tirant-te l'aigua al teu casco, puga tindre un accident.
Ja.
Per lo tant, era una carrera prou propícia per a que ho fera 25 punts i l'altre ningú.
Ja.
I no se va córrer ahir.
I tu creus que ha sigut una trampa per beneficiar a Hamilton?
No sé, no vaig a tant, però sí que dic que a partir d'ara hi haurà un problema.
Sí, però tu ho has dit,
si ja. En cada carrera que ploga no se va a córrer, anem a rezar per a que tots els anys siguin de sol en les carreres, perquè si no, no anem a voler ni una.
Ja, comprenc. I ara, sí, propet, el nostre Villarreal Club de Futbol.
2-2.
2-2.
Tercer empat.
Tercer empat en
sí,
Lliga.
Sí, 0-0 contra el Granada, 0-0 en el Camp de l'Espanyol, 2-2 ahir, i el de la Supercopa també és empat, però això se va decidir en els penals, i era una final.
Ja, sensacions, per tant.
A veure, les sensacions eren que en el minut 94-20 segons anàvem guanyant 1-2 i eren 3 puntassos en el Wanda, que és un camp dificilíssim, i al final en una jugada, un error de Mandy en Rulli, al final con P+2, pues te'n vas en una sensació de que sí, és un punt en el Wanda, però realment haguerem pogut ser 3.
Yeah.
Si ahir així és del Wanda en 5 punts, estaves a 2 punts del Sevilla, del Madrid i del Barça, ara estàs a 4. A part se suma que el següent partit del Villarreal segurament l'aplaçaran per tot el lío dels internacionals.
Ja, sí, per el que ens vas comentar, no?
Per lo tant, si el dia 11 el Villarreal no juga i la resta de rivals si juga la següent jornada, el dia 18, contra el Mallorca, tu virtualment tindràs ja un partit menys i una pressió afegida de que segurament si ese dia no guanyes, els rivals ja te se n'aniran molt. Pese a que tu tingues un partit menys, tu miraràs la classificació i podries veure els teus rivals a lo millor a 6-7-8 punts.
Ja, o sigui, encara que sí que al principi de temporada no hi ha que encantar-se perquè els números van pujant, no? I hi ha voltes que ja se'ns fa inaccessible, no?
Damunt,
arribar fins
n'hi ha un altre afegit. El dia 14 el Villarreal debuta en Champions contra l'Atalanta. Si no jugues partit de Lliga el dia 11, el ritme de competició és molt diferent.
Ja.
No és el mateix preparar la Champions contra l'Alavés que tot ixe cap de setmana, sí, fas entrenaments, però no és el mateix.
Comprenc, que se fa difícil, no, Víctor?
Veurem com acaba això, perquè, per exemple, ara m'acabo d'adonar que en Anglaterra, en la Premier, han fet més o menys la mateixa pressió que en la Lliga i les seleccions, almenys la d'Uruguai, ha desconvocat a Cavani. O sea, crec que la Premier League ese dia 11 no aplaçarà cap partit. I així seria en el Villarreal a la vez i el Sevilla-Barça. De totes formes, veurem com acaba, perquè crec que això encara la federació pot jugar algun paper i a lo millor un tribunal inclús ens diu que juguem obligadament.
Ja. Pues veurem, no? I en tema esportiu, tu tens algo més que afegir en el món del futbol?
Sí, les xiques van guanyar el torneig, 1-1 al Llevant i 2-0 al València. Dir que el diumenge debuten el primer partit de Lliga a les 11:30 en Huelva, aniré recordant-lo tota la setmana. Dir que en els Paralímpics ja tenim 20 medalles.
Molt bé.
I no sé si alguna, perquè he vist alguna ara d'últim moment, no sé si l'hauran sumat ahir o no. I dir que avui comença el US Open de tenis en Nova York i ja tenim, per exemple, a les Singa Garbiña, a les Sada Carla Suárez, Sadi Mitjandi Murray, a les Dewa Alcaraz, que és el jove que jo sempre dic que serà...
Sí, el successor de Rafa.
A la 1:30 tenim a Osaka, la xica del Japó de tants problemes ha tingut en...
Que vas pensar en tu, perquè va encendre ella el bebetero, sí. de Tòquio.
Sí, la que té prou problemes en la premsa, i a les 2:30 el partidàs, que és Bautista contra Nick Kyrgios.
Que ara jo torno un pas enrere al futbol, perquè jo t'havia dit que ahir vaig pensar en tu i que jo volia traure així un debat damunt de la taula, no, del nostre estudi, perquè clar, jo vaig arribar a casa 10 de la nit, un diumenge, en prime time, que sabem que és l'hora de màxima audiència en televisió, i em trobe un partit de futbol, que ja se fa com estrany si no és de la selecció veure un partit de futbol en obert en el nostre...
Totes les jornades fan un partit en obert.
Però no sol ser el futbol important, no? Però ahir, en Telecinco, estava pues, el debut de Messi del PSG. I clar, jo així, ara, a borde, i ho dic aixina, que bé, periodísticament... haguera sigut més lògic que haguem fet en obert perquè mos interessa més, perquè és de la nostra terra, per proximitat, la nostra magnífica final de l'Europa League, en la qual vam guanyar i que tan sols es podia veure pagant, però ahir el debut de Messi era necessari en prime time, perdó.
El problema és que els drets de la competició europea estan venuts a la televisió de pagament i els drets de la Lliga Francesa fins el dimecres passat no els tenia ningú.
No, però és injust, perquè jo dic, a veure si ara volta de vore en la Lliga espanyola vegem en obert en la Lliga francesa.
Bueno, ahí obriríem un altre debat, però crec que no sé si anem a profunditzar tant. Claro, podríem dir que per què me sap mal dir-ho, però per què, per exemple, el canal que ahir feia el partit, si a lo millor tingui els drets del partit en obert de la Lliga Espanyola, també faria una audiència pareguda.
Quina audiència va fer ahir?
Crec que 2 milions, no? I algo. Crec que va superar totes les telenovel·les d'Antena 3.
Clar, sí, perquè en l'altra són pel·lícules. Pues bé, no?
Bueno, es que sería un debate que cree que no acabaría mal.
Qué mal, no es volmo segar la lengua. O sea, si estamos segando... No, al contrario, si estamos segando la lengua, pero no hablar y no decir el que piensa realmente, porque ahí sí
no
es Víctor.
No, te voy a decir lo que pensé. Si el Celta Athletic Club del Dissab te cree que era Alessandro La Vesprada, en lloc de ser en el canal que fan es partit en Obert...
Que es en 4, ¿no?
No, era en Gol Televisión.
Gol Televisión.
Haguera sigut en Telecinco, ¿quina audiencia haguera tingut?
Pues molt més alta.
Pues ya te di del debate.
Pues ahí sin autism, ¿no? Para que la Chen reflexione de lo que no ens agrada que pase. Pues bé, ara fem una pauseta de publicitat i com vos havia promès, parlem amb el diputat provincial del Consorci de Bombers, Abel Ibáñez, per veure les conseqüències d'aquestes pluges torrencials així a la nostra província de Castelló.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario.
Bé, com hem anunciat a l'inici del programa, avui tindríem el diputat provincial del Consorci de Bombers de Castelló, Abel Ibáñez. Bon dia, Abel.
Hola, bon dia.
Imagine que una jornada pues, molt difícil, no?, i molt intensa per al servei d'emergències, no?, de la província.
Pues la veritat que sí. Estem tenint un final d'estiu que la veritat que és bastant impressionant. Entre el foc que vam tindre fa poquet, després del derrumbe en Pinesco, i ara les inundacions, la veritat que tenim un final d'estiu que és bastant divertit.
Bé, ens anem a centrar primer en la localitat veïna de Benicàssim, no? Perquè diguem que és una de les que més mal ha patit, no? Aquesta ploguda, aquestes pluges torrencials que van caure des d'ahir, des del migdia fins a aquesta nit, entrada a la nit, no?
Sí, de veritat que ha sigut una trompa molt significativa. Van caure vora 155 litres i el fort va ser que va ser en molt poc de temps, no? Que pràcticament en 2 hores va ser la descàrrega. I d'aquestes 2 hores, pues, en 40 minuts van caure vora 90 litres. El que va provocar, pues, bueno, el que tots coneixem, no? Unes inundacions sense precedents.
Quantes actuacions han tingut que realitzar els bombers en aquesta localitat durant aquest dia?
La veritat que, bueno, ens han entrat moltes cridades i al final han sigut 66 servicis. La majoria d'ells han sigut per a xiques de baixos, però també han tingut que realitzar 4 rescats de persones. I, bueno, durant tot el dia d'ahir van fer la majoria d'ells i avui continuarem treballant en algunes de les zones que no van poder acabar ahir.
Imagine que aquests serveis estan conjuntament, diguem, realitzant-se, no, amb el consistori, que avui també està un poquet en ese mateix lloc, no, que per on han passat també s'està prevent, no, l'arribada del president de la Diputació, que també anirà a veure in situ totes les despeses que ha provocat aquesta pluja, no?
Sí, ahir, bueno, de fet, els treballs van ser realitzats en personal de control civil provincial de bombers i també coordinats en brigades forestals de la Generalitat. Va ser un total de 40 bombers els que van estar aixecant. I avui, conforme ha dit vostè, avui venim a visitar el poble de Benicàssim junt amb el president de la Diputació i també Ene Barredondo, la directora de Presidència de la Generalitat, per a poder veure els danys que han hagut i poder tirar una maneta en aquests recursos que facin falta.
Fins a quants efectius s'han necessitat o s'han requerit per a realitzar totes aquestes actuacions?
Pues han sigut 60 efectius els que han estat treballant i combinats, com dia abans, no? Entre mitjans del Consorci Provincial de Bombers i també de la Generalitat en les brigades de mitigació.
Les imatges, diguem, Benicàssim ha sigut la protagonista, no, d'aquestes pluges torrencials, però suposo que hi hauran hagut més incidències, no, a la resta de la província de Castelló. Ha sigut així, no?
Sí, bueno, el foc va ser així en Benicàssim, però sí que és veritat que ahir per la vesprada de nit també van ocórrer grans pluges en el que és Castelló i la zona de més cava de Villarreal, la Massora, Burriana, tota aquesta zona d'ahir també va caure grans pluges.
Sí, no sé si ahir han tingut que fer algun tipus d'actuació els serveis d'emergència per aixecar aigua, tallar a lo millor alguna carretera, perquè ahir sí que la N340 al pas de Benicàssim sí que es va tallar. No sé si avui en aquest cas s'ha tingut que fer aixina.
No, de moment s'ha focalitzat tot així, que va ser el lloc més crític, no? Però de moment per allà no ha sigut necessari l'anar amb altres intervindre en cap zona.
Pues millor aixina també poden efectuar millor, no, totes les necessitats en aquest lloc, no, suposo.
Sí, però bueno, en qualsevol cas està encara la preemergència activada i per tant no podem perdre la guàrdia, perquè pot ser en tot el litoral i tota la zona de la província on se poden efectuar tempestes localitzades que són imprevistes.
Fins a quan tenim activa l'alerta d'emergència per aquestes pluges?
Pues de moment està per avui tot el dia. ¿Vale? Això des de la Generalitat és quan ens van marcant, però per al dia d'avui encara està activada tota la preemergència per a tota la zona del litoral.
Per tant, hi haurà que ser cautes a l'hora d'agafar el cotxe, no? Supose, per on anem.
Sí, sobretot, sempre molta precaució a l'hora de creuar la zona de barrancs i sempre és preferible parar i tornar-se'n a encara que pare que hi hagi poca cosa, sempre és molt perillós perquè l'havia aprovechat molta força.
Pues, diputat provincial del Consorci de Bombers de Castelló, Abel Ibáñez, el deixem perquè segur que avui tenen moltíssim de treball ahir a Benicàssim. Gràcies per donar-nos les últimes dades i pues bé, que els pues això, que ajuden el més possible i que solucione, no? Quan abans la imatge que ens ha deixat aquestes pluges torrencials.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot als mitjans, no? Que també ens ajuden a l'hora de que la gent tingui precaució, no? És un altaveu que la veritat que és molt d'agrair i per tant aprofite per a demanar aquesta precaució que en el cas de que tinguin que passar-se sobretot en la zona de barrancs que siguin molt catolesos i que sempre valga la pena parar i entornar-se.
Pues moltes gràcies, diputat.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Nos cerrarán las puertas, se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Corazón, nada, nada en tu corazón. Yo sigo el ritmo de este loco.
Com cada dilluns, encetem el nostre apartat d'agricultura i avui tindríem en aquesta primera part el secretari de la Unió de Llauraor. Ell és Carles Peris. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Bé, la setmana passada ja vam introduir així al nostre programa que el Ministeri d'Agricultura finalment ha aprovat l'ús del metilcolor pirifos per fer front a la plaga del cotonet. Com hem rebut de vostès des de la seva organització, la Unió, a aquesta notícia?
Bueno, la veritat és que és una xicoteta ajuda més per al sector citrícola valencià. El que sí que n'hi ha que dir clarament és que aquesta autorització excepcional de metilcolor pirifos és algo i una mesura que és molt reglada, no? I això que volem dir en això, que és, va servir per a que s'apliquen molt poquetes finques dins del territori citrícola del País Valencià, perquè el filtro inicial és que només s'aplicarà en parcel·les que tinguin una afecció per dalt del 60% per culpa de la plaga del cotonet. Això vol dir que pràcticament este requisit van haver molt poquetes parcel·les que complisquen este filtro inicial, no?, del 60%, perquè sí que és de veres que el cotonet està detectat en més parcel·les, més superfícies que l'any passat, però que superen els danys el 60%, això està en comptades parcel·les i en comptades ocasions. Per tant, és una xicoteta ajuda més dins de lo que s'està fent per lluitar contra el cotonet de Sud-àfrica, però que va servir per a molts pocs productors. Va servir només per allà on hi ha una pressió de plaga molt alta. En aquests moments, pues, fer un plan de xoc i poc més. Per això va servir aquesta autorització excepcional.
Sí, però això crearà com una forta discrepància, no?, entre els llauraors, que sí que tenen molta incidència, que el podran utilitzar, que com vostè bé ha dit, seran molts poquets, enfront als altres, que a lo millor hi hauria que tallar-ho des de l'arrel, no? A lo millor des del mínim que tinguera ese cotonet en el seu camp, no? Perquè si no, a lo millor, ja que estàs autoritzant ese metilcolor pirifos, pues que fora per a tothom, no?
Sí, però ara en aquests moments estem a les portes de l'inici d'una campanya, per lo tant, és impossible fer una autorització excepcional per a tots. Per què? Perquè la normativa europea el que contempla en productes que han caigut el seu ús dins del bloc europeu és que si algun país membre autoritza de forma excepcional aquests productes, té que donar una garantia de que aquest producte no va al consum o no va a tindre deteccions en frontera per restes d'aquest pesticida. En aquests moments, el límit de detecció del metilcolor pirifos en el bloc europeu és de 0,01. Vol dir que això és mínim. Això, a la mínima que s'aplique, te poden detectar i al final tens una alerta sanitària. Seria un risc el deixar aplicar-los a tots el metil perquè podrien saltar unes alertes sanitàries en frontera, perquè nosaltres tenim una vocació de fer cítrics en fresc i una vocació exportadora, on exportem més del 90% dels nostres cítrics fora de l'estat membre, no? El nostre mercat interior és important, però nosaltres tenim aquesta vocació exportadora a tots els mercats europeus. Per tant, hem de dir clarament al productor que en aquesta autorització, pues, diguem que és això, la mesura ho diu, no? És algo molt excepcional en un moment que és un plan de xoc en aquelles parcel·les que tinguin aquesta pressió molt alta de plaga i poc més. Nosaltres ens hem de fer la idea que continuem igual que abans. O sigui, no n'hauria que fer massa cas d'aquesta autorització excepcional perquè, conforme havia dit abans, va ser molt poquet llocs on se va poder utilitzar. Seguim en la lluita biològica, en el que són les trampes, en les soltes de criptolemus que estan fent-se ara perquè se va fer una compra pública, conforme demanàvem els citricultors de criptolemus, ara ja està fent-se ixa solta, i en productes amb una eficàcia molt baixeta. El productor s'ha de fer la idea que de moment tenim per a iniciar la pròxima campanya el mateix, perquè això va ser algo molt excepcional i que pràcticament no ens va donar ninguna garantia, no?, de millora a l'hora de poder controlar la plaga de cara a l'any que ve. Només va ajudar a aquelles parcel·les o aquells productors que sí que tinguin afecció desmesurada i trataran el metilcolor pirifos li ho tractarà l'administració de forma gratuïta, ho tindran molt reglat, molt controlat, i damunt la fruita no se podrà destinar al consum.
Claro, o sigui que aquest tractament especial que iniciaria avui, 30 d'agost, i que estaria vigent fins al 27 de desembre, efectiu, tampoc seria. O sigui, tindríem que seguir amb aquest tractament de les trampes de feromones, no?
Sí, a veure, això simplement va ser un plan de xoc per a aquestes parcel·les perquè, diguem, que és el producte que més eficàcia mostra contra el cotó de Sud-àfrica. No vol dir que aquestes parcel·les que vagin a tractar-se amb metilclorprifos l'any que ve no van tindre cotonet. Van a seguir tenint cotonet, perquè el metilclorprifos és el producte més efectiu que n'hi ha en el mercat, però tampoc és la solució per al cotonet. Jo crec que estem donant-li un protagonisme desmesurat a un pesticida que està retirat i no va tornar. Jo crec que el camí no va per ahí. El camí de la citricultura nostra va per una lluita biològica que tinga que ser molt més àgil de lo que ha sigut fins al moment, en solta de paràsits i les trampes de feromones, poder tindre més subministre de trampes de feromones i poder ampliar la superfície de la implantació de trampes de feromones i baixant la població en els productes que tenim, que tenen una baixa eficàcia, anar controlant la plaga. Perquè per més que ens encabotem, portem 2 anys demanant autoritzacions excepcionals de metilclorprifos i no ens les han donat, i no ens les han donat precisament perquè n'hi ha un risc molt elevat de que ens puguin detectar alertes sanitàries en frontera, perquè al canviar el reglament, al ser un 0,01, que abans era superior, i aquest reglament contemplava, crec, si no recordo mal, un 0,05 i dins del bloc europeu, però ara és el límit mínim de detecció, per tant no ens podem arriesgar tampoc, i normalment quan cau un pesticida diguem en Europa a través dels informes que fa la EFSA, que és l'organisme encarregat, mai torna a recuperar així aquest pesticida. Per tant, jo crec que ens hem d'oblidar d'ell i hem de pressionar l'administració perquè ens doni una solució més àgil en altres productes i en aquesta lluita biològica que necessita i requereix de molta més inversió. Jo crec que així l'Estat sí que no ha estat àgil perquè el Ministeri està invertint només 12 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes en sanitat vegetal i els propis productors estem patint un augment de cost al voltant de 14 cèntims per quilo de tractar el cotonet i l'administració valenciana està invertint 26 milions d'euros en sanitat vegetal. Jo crec que així el que se té que mullar molt més és el ministre Planas i el Ministeri aportant molts més recursos per a poder ser molt més àgils nosaltres.
I clar, si estem parlant de que des del 2020 s'està demanant aquest fitosanitari, no? El metilclorprifos, es diu que l'efectivitat de l'excepcionalitat d'ara no va ser efectiu, per tant, per què es dona llum verda? Per què es causa aquest rebombori? Per què es diu que sí ara, fins des d'ara, des d'avui, fins al 27 de desembre? Perquè si a més vostè està dient que què ens pot afectar més, diguem, a lo que seria el comerç exterior?
Jo crec que el Ministeri clarament ha fet una utilització excepcional a sabiendas d'intentar que el sector, pues, a lo millor no faci tanta pressió en aquesta autorització excepcional, a sabiendas de que ara en aquests moments pues, tenia que ser una autorització, conforme hem dit, molt reglada, que dona moltes garanties de que aquesta fruita no anirà a consum i que se va aplicar en molts pocs llocs. Jo crec que ho ha fet a sabiendas ara a final de campanya pues per dir que al final ha accedit, no, a aquesta autorització excepcional que porta tants anys demanant el sector, però sap que això no és vàlid, sap que és una autorització que això no va portar-nos a millorar pràcticament la situació, només pot millorar en alguna parcel·la, com hem dit, que tinga una afecció molt alta i que li facin un plan de xoc ara per part de l'administració i que li baixin la població a un nivell pues, tot el que se puga, però que no és algo que doni una garantia ni una seguretat de cara a l'any que ve a tindre una línia o un protocol diferent d'actuació front a aquesta plaga que tant de mal està fent.
Ja, però l'autorització...
Jo pense que el metil ara en aquests moments pues, és una xicoteta ajuda més per a aquestes parcel·les molt concretes, però que al sector en general no li beneficia en res, perquè al final és una fruta que no va destinar-se a consum, que se va tindre que tirar en terra, no va eixir al mercat, i per lo tant és algo que vamos, pues és un llevat de cara, no? Diguem, de cara al sector, que no mos aporta massa. Per això jo dic que en aquest moment jo aposte més per oblidar-nos del tema del metilcolpirifos ja d'una vegada per totes. Pense que no és el pesticida que va solucionar la citricultura valenciana ni molt més enllà. Pense que n'hi ha que donar una visió també de que tenim fruita comercial en aquests moments per bon camí, en bons calibres, que tindrà qualitat i que ja tenim que pensar en la pròxima campanya a veure si poden haver bons preus, perquè ja sabem segur que anem a tindre un aforo inferior, sobretot en la província de Castelló, en Clementines, i ens hem de centrar un poc en donar llum al citricultor i no estar sempre en aquesta dinàmica negativa, perquè tenim més fruita comercial de la que ens pensem, i la tenim que defensar, i els pròxims mesos tenim que abastir els mercats en la màxima normalitat possible i deixar-nos de parlar d'un pesticida que no ens aporta res en aquest moment ja. Un pesticida, al final, conforme he dit abans, no va ser la salvació de la citricultura valenciana ni molt menys.
Pues deixant de banda un poquet el fitosanitari, el metilcolpirifos, vull centrar-me en que, bé, així a la nostra ràdio tenim, ja sap vostè també, que venen, diguem, organitzacions independents de llauraors que han començat, diguem, una acció jurídica i legal per portar davant dels tribunals, diguem, fer una demanda conjunta amb tots els llauraors de la zona, no?, per als responsables que han deixat entrar o que la plaga del cotonet s'hagi extès a tot arreu de la nostra província de Castelló. Vostès des de la Unió de Llauraors es sumarien a aquesta iniciativa dels llauraors? Què opinen d'aquesta iniciativa que han tingut les organitzacions independents?
Bueno, jo la veritat és que la desconec. No tinc constància de que s'hagi presentat ninguna demanda.
No, encara no s'ha realitzat, però s'està plantejant i volen tindre també una reunió amb els alcaldes i alcaldesses de les localitats de Cita al voltant per fer arribar aquesta demanda.
La veritat és que no puc opinar de algo que desconec i que no sé quina vertient i quin procés com està enfocada, no?, aquesta demanda. No puc opinar d'algo que no he vist ni realment sé a qui va dirigit ni sé res. Jo el que sí que tinc clar des de la Unió de Llauradors és que en aquests moments estem patint una plaga en el nostre territori en la qual els productors no tenen ninguna responsabilitat. Sí que n'hi ha una responsabilitat per part de la Comissió Europea, que té protocols d'importació de cítrics, que són molt laxos, que no obliguen a fer el tractament en fred, que és el més garantista perquè no entren plagues. Tenim una deficiència en els punts d'inspecció fronterissa que depenen del Ministeri i al final tenim una plaga en el nostre territori que una vegada està dins del nostre territori sí que és l'administració valenciana l'encarregada d'erradicar-la. A partir d'ahí, pues, poden haver diversos enfoques de veure qui té la responsabilitat de que s'hagi introduït la plaga en el nostre territori o no s'hagi erradicat. Però, vamos, no puc opinar d'algo que desconec quin enfoque té en aquests moments.
Pues, secretari de la Unió de Llauraors, Carles Peris, pues esperem que ve quan a lo millor algú d'aquestes organitzacions independents que venen ara i els preguntarem si a lo millor es fiquen en contactes també amb vostè per participar en aquesta acció jurídica, doncs veurem si ens pot donar una opinió més ferma i s'unixen totes les parts, no?, per fer front a aquestes responsabilitats que volem fer des de les organitzacions independents. Carles Peris, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat un poquet de tota l'actualitat citricola, no?, que tenim així al nostre voltant.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Un paso para ser libre. 2FM.
Dos mo, dos
yo soy esa, que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa, que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay unas mo.
Llévate dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mater Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! Bien, y seguimos con nuestra segunda parte de agricultura, porque ya tenemos aquí con nosotros en el estudio pues a Pepe Llop de parte de la de Alif. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y tenemos también al presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Monteagud. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Antes de entrar en profundidad, pedir disculpas, ¿no?, por la grabación que hemos tenido, por los problemas técnicos, porque ustedes ya saben que tengo una voz un poco más diferente a lo que hemos podido escuchar hace unos minutos, ¿no? Bueno, hemos empezado hoy con el secretario general de la Unión de Llauraors, Carles Peris, porque también queríamos saber su valoración sobre esta, de repente, autorización del metilcorprifos que ha hecho... el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y que la verdad es que la semana pasada nos dejó a todos muy sorprendidos, porque claro, llevaban
Pepe, llevabais un Pepe Monteagud, ¿no? Porque hoy tengo aquí un dúo de Pepes. Pepe Monteagud nos dejó a todos fascinados porque desde el 2020, que llevábamos pidiendo este metil, de repente llegan, lo ponen, pero como que se quedaba muy poco, por no decir a nada, ¿no?
El hecho de pedir la declaración, que esto la pidieron últimamente, o sea, nosotros hemos estado pidiéndola mucho tiempo, llega en un momento que no sirve para nada. Es decir, en estos momentos la autorización del metilcloprifos pues prácticamente no tiene ningún objeto. Es más, es hacer o estropear dos de las opciones que tenemos, que sí que se podría dar la autorización excepcional cuando realmente hace falta, que es en los meses de abril y mayo, parte de mayo. Ahora, pues pocas parcelas, por no decir casi ninguna, es decir, de plan de choque, como ha dicho el señor Carles Beris, nada absolutamente. A ver, que vas a dar soluciones, nada absolutamente. Entonces, ¿por qué vosotros en la visita de Valentín Almansa le exigisteis casi, ABA y la Unión, le exigieron el metilcloprifos si ahora no sirve para nada y él mismo lo reconocen? En fin, hay una cuestión muy clara. El hecho de que se haya declarado plaga, es decir, la resolución primera es que se declara la plaga y después se califica de utilidad pública y se pide la autorización excepcional, ha venido simple y llanamente a darnos la razón en todos los escritos, en todas las acciones y escritos que hemos hecho nuestras asociaciones desde ya hace 3 años.
Entonces, Pepe y yo, insatisfechos un poco por esta autorización excepcional del metil, o al contrario, porque crea un precedente para poder hacerlo en el futuro.
Hay una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que es una tomadura de pelo. La parte positiva es que, como decía Pepe Monteagud, nos ha dado la razón en muchísimas cosas. Por ejemplo, si repasamos la hemeroteca, han dicho por activa y por pasiva que lo que pedíamos era algo que dependía de Europa. La ha dado el Ministerio. A mí me gustaría saber a propuesta de quién, porque a lo mejor ha sido la propia Consellería la que habrá hecho esa solicitud. Evidentemente es algo que es negativo para el agricultor, porque si parte de un reconocimiento de la utilización de un producto de choque, porque actúa, imagino, que mejor que las alternativas que había, porque si no, no tenían por qué haber dado este paso. Lo que sí que es cierto es que están restando una de las autorizaciones excepcionales de un producto eficaz que no teníamos y que nos habían dicho que además que dependía de Europa y que era imposible. Pues nos ha dado la razón y es posible. Evidentemente, después, yo cuando hemos oído la entrevista anterior, que por cierto aprovecho para decirle a Carles Peris que estamos a su disposición para informarle si está dentro del sector y desconoce cuál es la actividad del sector, evidentemente estamos a su entera disposición para informarle de todo lo relativo a la demanda y a todo lo que estime conveniente. Estamos a su entera disposición y nos encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Pero, evidentemente, me daba la sensación de que estaba escuchando más a un representante de la Administración Autonómica que a un representante de los agricultores, porque la culpa era de las normativas europeas, la culpa era del relax de las inspecciones del Gobierno central, y en cambio era una aplicación en la que la demanda del cotonet era una ayuda al agricultor en la que le iba a salir absolutamente gratuita. Efectivamente le sale gratuita el producto y la aplicación, pero de gratuito absolutamente nada.
No te equivoques.
Porque no le sale en absoluto gratuito el que después tiene que recolectar toda la fruta a su cargo, tiene que eliminarla y la administración no le ha dado ninguna vía ni ningún canal concreto para poderla eliminar y cómo se puede eliminar, en consecuencia, creo que la administración autonómica, si ha dado eso para ayudar al agricultor que se le aplique este tratamiento, lo que hace es acabarlo de hundir, porque le va a costar, como dicen en mi pueblo, más las partes que las cura.
Pepe Montagu, nos hemos atascado con el tema del metilclorpirifos. ¿Hay más allá del metil o es la única solución?
El metilclorpirifos no es la única solución. Las feromonas tampoco, la Nagirus tampoco, las materias activas autorizadas tampoco. En primer lugar, el único producto hasta ahora que todos lo han reconocido que era eficaz era el metilclorpirifos. Las feromonas y el clorpirifos, efectivamente. Las feromonas, las trampas de feromonas y la Nagirus son dos medidas que todavía no se conoce el resultado. Que todos han dicho por activa y por pasiva que el resultado lo sabremos en 2 o 3 o 4 años. No podemos esperar nosotros 2 o 3 o 4 años.
No, además, me ha fascinado que, bien, solamente podrá ser utilizado en esta situación excepcional alguien que tenga una incidencia del cotonet de más del 60% en su campo.
Olvidándose de una cosa muy simple. Hay una importancia respecto al fruto, hay una importancia respecto al árbol, pero hay una importancia comercial en la que el agricultor que tenga un 15, un 20, un 25, un 30%, no un 60% de la cosecha, lo más probable es que se la tenga que tragar.
Claro, que la pierda directamente.
Que la pierda directamente porque hará el producto no apetecible para cualquier comercio que necesite la fruta para comercializar. Entonces, desde luego, el decreto o la resolución que ha tomado la Generalitat es pensando en no sé qué, pero desde luego no es en absoluto ninguna solución ni a corto ni a medio plazo para la situación actual.
Lo que sí que está claro es que nos lleva esto directamente a lo que es la demanda. Este señor todavía no se ha enterado de la Unión ni ABA nos han enterado todavía por los motivos por los que nosotros prácticamente tenemos ya confeccionada la demanda. Solamente nos falta el número de cuenta para hacerla pública, pero sí que hay un razonamiento y es porque por lo visto no se conocen las leyes. Ellos piden ayudas y piden indemnización a la consellería, al ministerio, que el ministerio que debe dar inversión, debe dar dinero y tal. El agricultor, con esta forma de actuar, de ellos pedir y pedir simplemente ayudas, ir a consellería, porque tienen las puertas abiertas, cosas que a nosotros no las cierran, no quieren hablar con la Asociación de Agricultores de Villarreal, ni la de Nules, porque claro, una cosa es darles toda la razón a la consellería, otra cosa es argumentarles en contra de lo que dicen. Pero en este caso, la exigencia de una demanda viene razonada por algo muy importante. Y es que las indemnizaciones a los agricultores van a tener que venir por el juzgado. En la consellería, en la resolución, y al ministerio, en la declaración del metilclorpirifos, ahí hacen incidencia a unos artículos que obligan únicamente a los agricultores y a los exportadores. Es decir, ellos hacen referencia en la resolución de la consejería al artículo 14, al 18, al 13, al 17 y al 19.
De la ley de sanidad vegetal.
De la ley de sanidad vegetal. La ley 2002, del 20 de noviembre de 2020. Hacen referencia a estos artículos. Y estos artículos lo único que dicen es que obligan, desde el momento que se declara una plaga, obliga a la administración a intervenir y a tomar las competencias necesarias y el agricultor se viene obligado a cumplirlas. Pero en este caso ellos hacen referencia precisamente a todos estos artículos en que el agricultor debe conocer para saber que tiene unas obligaciones y unas responsabilidades que le va a exigir el ministerio y la consellería. Pero se olvidan una cosa muy importante, que hay otros artículos, como es por ejemplo el artículo 20 y el artículo 21, que desde el momento que tú haces una declaración de plaga y la calificas de utilidad pública, tienes la obligación de indemnizar al agricultor. Y como sabemos nosotros, y por activa y por pasiva, porque ya hace 3 años creo que eran las ayudas del Mirismis, ¿os acordáis de las ayudas del Ministerio por la campaña tan desastrosa que hubo, que se perdieron 400 o 500 mil toneladas? No hubo, no llegó ni un euro al agricultor. Como eso ya lo tenemos visto y oído de anteriores, y todo lo que ahora se pide de ayudas, indemnizaciones, de palabra, no sirve para nada, la única forma es llegar al juzgado y esperar que el juzgado vaya adelante y llegue al final y nos favorezca a nosotros para recibir indemnizaciones. Porque es la única forma, la vía del juzgado para llegar a recibir indemnizaciones. Porque lo contempla la ley, porque lo contempla la ley, y porque además la única forma que puede conseguir el Ministerio de la Consellería de ayudar al agricultor es precisamente que paguen las indemnizaciones.
Entonces, la Unión no ha dado pasos para conocer esta demanda. Ustedes tampoco han hablado con ellos para poner esta demanda para que se sumen.
María,
¿esto no crea división entre los agricultores?
Vamos a ver. Desde el momento cero de la constitución de LIV, como imagino también la Asociación de Labradores de Nules, nos hemos puesto en contacto para decir, tendemos una mano. Nosotros, de hecho, no nacimos para sustituir a nadie. Nacimos para movilizar a los que estaban quietos. Uh-huh. Entre otras cosas, porque estas organizaciones reconocidas por la administración, yo solo recordaría una cuestión a todos los agricultores que nos están escuchando y a toda la población. Estamos en una democracia en la que hace más de 10 años que no se han hecho ninguna elección a representantes del mundo agrario. Entonces, se está reconociendo por una disposición transitoria de una ley como representantes a alguien que no los ha elegido el mundo agrario, los eligió hace muchísimos años. Se han acomodado y nosotros, por supuesto, que no generamos división, lo que queremos es movimiento. Lo que no estamos de acuerdo es con ese hablar del secretario de la Unión, que a mí me daba la sensación de que estaba hablando la Consellería de Agricultura, que lo único que hacen es reafirmar las decisiones de la Administración con su plan de acción, que ha fracasado ya 2 temporadas, en la que lo único que piden es más inversión. Por supuesto que hay que agilizar cualquier medida que haya, pero creo que como representantes, si lo son, de los agricultores, lo que tendrían que exigir son soluciones. Como nosotros pensamos que hay que exigir soluciones, pero no solo soluciones, sino de las actuaciones no correctas anteriores que están repercutiendo en la actividad del agricultor, lo que hay que empezar es a salir de la propia administración, a ir a la administración judicial para decirles si ha habido responsabilidad e incumplimientos legales, determinen ustedes, porque como había dicho Pepe Montagut, fotografías y declaraciones en la que se va a ayudar al agricultor, en la que va a haber dinero, en la que va a haber 40.000 cosas y después a la hora de la verdad ni un céntimo.
Bueno, tú has dicho una cosa y yo en este caso yo quiero comentarlo, porque has dicho algo que llevamos muchos años pidiendo, y es la unión, y es que las organizaciones agrarias se unieran en una voz común, porque podemos tener suficiente fuerza para cambiar las leyes de España y de Europa. Esto lo debería de saber los agricultores, y tienen que saberlo la población. Pero no somos nosotros, por ejemplo, el motivo de las discordias, aunque nos acusen. Yo te voy a decir algo de actualidad. ABA y la Unión. ABA y la Unión. Pues nosotros no nos negamos ni a sentarnos con ellos a hablar, ni nos negamos a sentarnos con ellos a debatir, ni a cambiar impresiones sobre lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Ellos sí que están presionando para que la Consellería no nos reciba, para allá donde haya un medio de comunicación que nosotros no estemos, allá donde haya una tertulia que nosotros no estemos, allá donde haya un debate que nosotros no estemos. ¿Por qué motivo? Ellos hablan de unión, hablan de ir todos juntos. No pueden hablar ellos de ir todos juntos. Nosotros sí que podemos hablar, porque te podría enseñar cantidad de cartas que hemos enviado a las organizaciones agrarias desde el nivel nacional, COAC, UPA, ABA, ASAJA, La Unión, pidiéndoles sentarse y unirse. Y no han contestado. No han contestado siquiera, ni siquiera la delicadeza o la educación de contestar. Porque es que son grupúsculos, ¿no? Como nos dijeron. Nosotros seguimos opinando igual. Si quieren sentarse, nos podemos sentar. Pero que no vengan en plan de superioridad, porque lo único que están demostrando, ABA y La Unión, están con el gobierno, están con la consellería, están con el ministerio, con un plan de acción que no sirve para nada y que nosotros tenemos una plaga ahí muy peligrosa, muy dañina, que el ministerio y la consellería lo saben desde hace más de tres años, porque el 18 de septiembre de 2018 fue el primer escrito que mandamos a la consellería sobre este tema. Ojo, 18 a 21 son 3 años. Luego ellos no pueden negar que no conocen la peligrosidad. Nosotros, por nuestra parte, sí que estamos dispuestos a seguir peleando. Además, con otra particularidad, seguimos, nuestros agricultores siguen haciendo pruebas para conseguir algo positivo respecto a la plaga.
Si os parece bien, vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos con ese tema que ya dejamos de lado la semana pasada, que es la declaración del cotonet como plaga. En unos segundos volveremos en directo.
Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bien, volvemos en directo con nuestra sección de agricultura de los lunes. Hoy estoy acompañada por el representante de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Montagut, y también por un representante de Alif, de aquí de Villarreal, con Pepe Llop. Y bien, la semana pasada nos dejamos como fuera de nuestra sección que el cotonet por fin había sido declarada plaga. Y como bien ha explicado en la primera parte Pepe Montagut, eso nos beneficia pues a la hora de esa demanda o esas acciones jurídicas que piensan llevar a cabo, ¿no? Pepe, explíquenos un poco qué es Pepe Montagut, porque tenemos dos Pepes por el mareo. ¿Quién quiere explicarme qué significa que por fin el cotonete haya sido declarado como plaga?
La declaración como plaga implica que la administración asume la responsabilidad y las competencias de tratar la plaga. Por lo tanto, cualquier acción particular de los agricultores está siempre supeditada a las aplicaciones o las competencias que haya tomado el Ministerio o la Consellería.
Por ejemplo, los costes. Si no tuviéramos que hacer algo en nuestro campo, eso seguiría siendo responsabilidad del agricultor, ¿no, Pepe?
Exactamente. Hay costes, son todos por parte del agricultor. Hay una cosa muy llamativa cuando se habla de... aquí hay una serie de medidas, si acaso podemos cambiarlas la inversión entre Pepe y yo. Pepe y
sí,
yo,
sí, por supuesto.
Porque aquí habla de calificación de utilidad pública. Habla también de medidas en parcelas. Habla también medidas en centros de confección. Y habrá medidas en viveros, que esto ya no nos interesa porque sale de nuestras atribuciones. Medidas culturales son más o menos algo que la ley obliga al agricultor y que, lógicamente, pues tanto Pepe como yo podemos explicar que no sirven. Realmente la mayoría de las cosas no sirven.
Hay una primera parte que resulta chocante y es la agilidad, como siempre, que ha demostrado la administración en esta declaración de la existencia de una plaga, cuando en la propia resolución habla, y habla bien, de que se detectó por primera vez en 2009 en Benifairó dels Valls. Uh-huh. ¿Qué han pasado? ¿12 años?
12 años, sí.
Pues se reconoce que existe la plaga cuando se detectó en ese momento. El Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, estoy simplemente leyendo la propia resolución, aprobó en septiembre de 2020 un plan de acción nacional con el objetivo de evitar la dispersión del cotonet, que no existía. Uh-huh. Que en septiembre del 2020, es decir, hace un año, estaban dictando una serie de planes para algo que teóricamente no existía. Es decir, como siempre, la administración, la consellería y el ministerio ha actuado tarde y además, como veremos a continuación,
Pepe, solamente
en nuestra opinión al menos mal.
Pepe, te voy a indicar una cosa que tú has dicho. Con la declaración de plaga, el ministerio, la consellería, nos han dicho que el plan de acción del año pasado no ha servido para nada. Ha fracasado.
Sí, pero ya estaba regulando algo que no había hecho una declaración de que existía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero efectivamente, ya han declarado que la plaga existe. Por lo tanto, tendremos que actuar. Y en la propia resolución están hablando de una serie de adopciones de medidas en la que básica y fundamentalmente obligan al agricultor, obligan al comerciante, obligan absolutamente a todos, porque, como había dicho antes Pepe, nos leen única y exclusivamente los artículos de la Ley de Sanidad Vegetal que obligan a los particulares. La Ley de Sanidad Vegetal también hace múltiples referencias a cuáles son las obligaciones que tienen las administraciones y que, paradójicamente, no están contempladas aquí. En la resolución también hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia, y es que en el artículo séptimo se crea un comité científico-técnico. Comité científico-técnico que es al 100% pura administración. Es decir, la administración se pone el examen, se corrige y se pone la nota.
A mí me resulta
un poco chocante esto. Entonces, creo que es un aspecto que se debería mejorar. Es simplemente una sugerencia, porque si no, como tú dices, es como el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. Van a decir que lo que están haciendo es lo correcto, que además que está dando una serie de resultados, cuando si de verdad hubiera dado resultados, resulta que no hubiéramos tenido una expansión de la plaga, no hubiéramos tenido una multiplicación del cotonet y no hubiéramos tenido el desastre que ya está reconocido que existe en el campo.
Bueno, entre las medidas ellos que proponen, hablan de la maquinaria y las herramientas serán desinfectadas, es decir, las cuadrillas de recolectores tienen que cambiarse de ropa, tienen que desinfectar los capazos cuando pasan de una parcela a otra. Esto es prácticamente imposible en el campo, porque la mayoría de cuadrillas son ya foráneas, no son de gente de aquí, de la tierra. Esto es difícil. Y después, otra particularidad es que los exportadores tienen que destruir los envases o bien desinfectarlos. Yo creo que hoy los almacenes para desinfectar los cajones, difícilmente puede haber muchos almacenes que estén preparados con la maquinaria necesaria para hacer que los cajones, es decir, la desinfección de cajones, sea pues un mero acto simbólico casi sin coste. Hoy el desinfectar los cajones tiene un coste y esto repercute en el precio de la granja. Hoy el destruir los envases, eso sería pues todavía mucho más coste económico. Pero encima, si aparte de eso tenemos que, si los tratamientos que tiene que hacer el agricultor con el metilcloperifo, después tiene que destruir las naranjas que queden en el árbol, ¿en qué las va a recoger? ¿En cajones? ¿Dónde las va a llevar? ¿Quién? El transporte son costes, la recolección son costes. No es más fácil, por ejemplo, que dejen al agricultor, porque él seguramente las echará, que dejen al agricultor con una cosa muy sencilla, que por lo visto, como son gente de despacho, no lo entienden. Para coger naranjas se necesita un capazo. Ese capazo lo pueden llenar medio con unas piretrinas, como en agua, con piretrinas o bien con metilcloperifos. Echan la naranja allí, cuando esté ya cubierta de agua, la sacan, la vuelven a echar y otra vez, y se va cogiendo. Y ahí se pierde muy poco tiempo, porque tú, con al echarlo dentro del agua, con el producto, ya matas el cotonet. Uh-huh. ¿Para qué tienes llevarlo a otro sitio, en transporte, con cajones?
Es más complicado, más complejo para todos.
O sea, que yo, si quiero que no quiero tener, yo me haría una cosa muy fácil, muy sencilla. Cojo un capazo, lo pongo un medio lleno de agua, con unas piretrinas o con metilcloprifos, dosis un poco alta, echo la naranja allí. Ya está lleno allí, lo echas al suelo. Sigues recogiendo, recolectando el campo. El coste es mínimo para ahí. Pero es igual, aparte de eso, la mayoría de las naranjas que están deformadas hoy no tienen cotonet vivo. Hoy el cotonet ya se está ocultando en los avisacos. ¿Dónde? Donde hay cuatro o cinco naranjas, donde hay una naranja que tiene el ajo encima, donde hay rugosidades por el tronco, pero hoy cotonet empiezas ya a ver poco por las naranjas. O sea, que en este caso yo creo que no han estudiado debidamente de qué forma se puede destruir, o en este caso solucionar un problema que ellos han creado de mayor coste, que eso repercute en la naranja.
En el punto quinto, cuando habla de adopción de medidas fitosanitarias, llama la atención algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención. Habla primero de medidas de tipo cultural, medidas de tipo cultural que obligan al agricultor. Hablan de aireación de copa de árboles, pero tras la recolección eliminar los frutos dañados que puedan servir de reservorio de la plaga, tanto de la copa como del suelo de las parcelas. Es decir, hay que dejar las parcelas limpias de naranjas en el suelo. Absolutamente. Pero cuando habla de medidas de control biológico, es decir, de control biotécnico y de control químico, que son las recomendadas y de las que siempre decimos que no hay realmente la posibilidad de combatir la plaga porque no estamos preparados, habla que la Consellería, respecto a las medidas de control biológico con el Cryptolemus y o Anagyrus aberiae, la Consellería, en función de las disponibilidades, realizará las sueltas. Es decir, tú has de quitar hasta la última naranja, pero ellos, en lo que a ellos concierne con el control biológico, en función de las disponibilidades. Oiga, si yo necesito Anagyrus y usted me dice que he de combatir con Anagyrus, tendría que facilitarme el Anagyrus. No me venga en función de las disponibilidades, porque hace mucho tiempo que estamos hablando de eso. Cuando habla de las medidas de control biotécnico, en la medida de las disponibilidades, realizar trampeos masivos. Si hay que realizar trampeos masivos, hágase. Pero si usted dice que la solución son los trampeos masivos, será porque cuenta con las existencias adecuadas y suficientes para realizar los trampeos masivos. Pero aquí se ha curado en salud. Habla también de la medida de sus posibilidades. Entonces, señores de la Administración, si somos todos iguales ante la ley, igual que nos obligan ustedes a los agricultores, oblíguense ustedes a ustedes mismos, porque siguen actuando como Juan Palomo.
Pero lo que pasa es que aquí ocurre algo que no quieren reconocer bajo ningún concepto. Quien mejor conoce la plaga, no ya en aspectos biológicos o cosas, sino quien mejor conoce la plaga, cómo se desenvuelve, cómo actúa, es el agricultor.
Que la ha sufrido.
Exactamente. Aquel hombre que cuando llega al huerto ve la plaga, intenta tratarla, ve después, mira los avisacos, mira a ver por el tronco. Aquel hombre conoce mejor la plaga de lo que parece. Entonces, lo que han obviado esta gente, es que con tanto tecnicismo se han olvidado que lo que es la práctica. Y la práctica, los agricultores saben mucho más porque son libros abiertos, pero lo que pasa es que no se les consulta.
Y yo aprovecho para denunciar otra cuestión. Estamos hablando de una disposición del 12 de agosto, publicada el 17 de agosto por la Conselleria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Estamos actuando a nivel de Generalitat Valenciana y me parece muy bien. Pero el 17 de agosto o el 12 de agosto, fecha de la resolución, esta plaga existía en Cataluña, está presente en Murcia y está presente en Andalucía.
Y ellos no tienen la declaración de plaga como nosotros, ¿no?
Y creo que es momento de que, igual que han descubierto 2 años después de que existe la plaga, cuando en la propia resolución dicen que se detectó en 2009 y que, por no irnos a lo que hayan hecho otros, por nuestra parte, desde el 2018 hay escritos en los que denunciamos el riesgo de la plaga, la presencia de la plaga y lo que nos preocupaba la plaga. Estamos hablando de hace 3 años. Yo les recordaría que no es un tema para tratar única y exclusivamente desde la Consellería, sino que es una plaga que afecta a toda la citricultura nacional y, como tal, es un problema lo suficientemente serio para que no nos vengan dentro de 3 años a decir que existe una plaga a nivel nacional. Hoy, pónganse en contacto con agricultores de todas las zonas y de todas las comunidades que acabo de decir y les confirmarán la presencia y la detección y el problema que tiene la plaga en estos sitios. Señores de la Administración, no actúen, no sigan actuando como Juan Palomo.
Y bien, para
y como actúan como Juan Palomo, en el que ellos se hacen el examen y ellos deniegan las peticiones, es por lo que citamos a todos los agricultores y ya les diremos de qué forma se han de poner en contacto con nosotros. citamos a todos los agricultores para que sea otro quien detecte si Juan Palomo deja de ser Juan Palomo y cada uno asume su parte de responsabilidad, porque si no la citricultura se está yendo por el desagüe. Se está yendo por el desagüe porque tenemos problemas serios que tardamos 3 años en detectarlos y ya veremos cuántos en resolverlos a la marcha que llevamos con la administración.
Pepe Monteagudo, hoy nos has traído la hoja de la demanda, ¿no?
Quiero indicarles a los agricultores en qué situación tenemos la demanda. La hoja de encargo la tenemos firmada, está firmada y enviada ya al bufete de abogados.
Y firmada por el bufete.
No, y formada, hemos enviado al bufete, está firmada sí, ya. Sí. Entonces, los agricultores les entregaremos un formulario que consta, para que ellos vean la hoja de encargo. Les entregaremos otra hoja, documento de adhesión al encargo, en la cual ellos tendrán que firmar y además poner una serie de datos. Esta serie de datos son nombre, apellidos, DNI, dirección, código postal, en fin, ahí lo verán también. El teléfono y el correo es muy importante. Uh-huh. Además, con otra particularidad, que ahí pondrán ellos también el polígono, la parcela, la superficie, la variedad. Y además adjuntar una serie de documentación, que es las fotografías del daño, en fin, para que uh-huh. se puedan, aunque no se aprecie mucho, la copia del recibo de la rústica, para que sepa que la parcela efectivamente es legal, una fotocopia del DNI, el número de cuenta de ellos, porque lo que nosotros hemos valorado es en 50 euros por agricultor.
No, perdón. El presupuesto...
No, perdona. El presupuesto lo hemos valorado en 50 euros en un mínimo de 200, 300 agricultores que se adhieran a la demanda. ¿Qué ocurre? Si esto resulta que en vez de ser 2 o 300 fueran 1.000 o 1.500 o 2.000, automáticamente tendríamos que devolver dinero porque nosotros hemos valorado sobre una Correcto, cifra muy sí, baja. Sí, sí. Al haber más agricultores se ingresaría más dinero, pero nosotros esto no lo hacemos para negocios, sino que para poner la demanda. Por otra parte, déjame terminar, Pepe. Sí. Por otra parte, la documentación técnica adjunta que la debe firmar un técnico, en este caso un ingeniero agrónomo, que esté licenciado y esté en el número de ROPO en alta, y donde se le va a pedir este técnico que mire y valore el porcentaje de daños, que es muy fácil. La consellería también lo ha dicho sobre ese tema, es coger una serie de frutos de varios árboles, tú calculas, aparta los que están afectados, y ahí sacarás el porcentaje que hay. Y se tendrá que valorar en función del precio que se paga en el seguro agrario. Es decir, el precio que tú has puesto en el seguro agrario, tú pones el valor también de los kilos afectados y está. Después también adjuntaremos una hoja con motivos de la demanda, en la que exponemos claramente para que ellos vean por qué motivo se pone la demanda, y finalmente una hoja informativa en la cual ya se informa de algunas cuestiones. Sobre todo aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una es que aquí le pondremos, bueno, perdón, también habrá, estará el documento, número de documento de, ay, perdón, el número de cuenta también estará en los datos que se le pidan al agricultor para que él haga el ingreso. Entonces, aquí hay dos correos electrónicos. Uno es infodemanda@cotonet.com. En este correo podrán pedir toda la información que quieran, todas las consultas que quieran, todas las preguntas que quieran. Y otro correo electrónico en el cual ellos tendrán de remitir la documentación, remitirla a este correo para nosotros poderla clasificarla y enviarla al abogado. Entonces, ahí tendrá que figurarse también lo que es la copia del ingreso de los 50 euros en la cuenta.
Pues
Hay un tema que a mí me gustaría recalcar, y es porque el agricultor al final siempre le preocupa qué me va a costar esto. De la hoja de encargo, el presupuesto hasta primera instancia, para que quede claro, por cada agricultor firmante, estoy leyendo literalmente, por cada agricultor firmante y que se adhiera a la presente hoja de encargo con el documento de adhesión adjunto al que se refería Pepe, es de 25 euros de base imponible más IVA, más el 5% sobre los resultados favorables obtenidos por cada agricultor que se adhiera a la presente hoja de encargo en documento de adhesión adjunto, siempre y cuando se adhieran al menos 200 agricultores a las acciones colectivas de reclamación. Es decir,
Esto...
Es decir, hay un coste inicial. Siempre que lleguemos a los 200, si no llegamos a los 200, se dirá, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cuál es el incremento posible o no? ¿Y se devuelve o no se devuelve? Y realmente, el beneficio de quien lleve la gestión del encargo por la parte jurídica estará en que cobrará en función de su resultado. Si hay una bonificación, el 5% de esa indemnización, nos comprometemos a que sean honorarios de letrado, en definitiva.
O sea, esto es muy sencillo de explicar. Al agricultor le cuesta 50 euros la demanda, y si pide, por ejemplo, una indemnización de 3.000 euros, si se gana, tendrá que pagarle de esos 3.000 euros 150 a la abogada, pero si no se gana, él solamente paga los 50 euros. Más si ha habido más agricultores, a lo mejor de esos 50 se le devuelven 10 o 15 o 20.
Pues Pepe Monteagut, Pepe Llop, muchas gracias por haber estado en esta sección de Agricultura y habernos explicado toda la actualidad. Os esperamos pues el próximo lunes. Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bé, al principi del nostre programa hem parlat de que avui s'estava celebrant la Junta Local de Seguretat per veure quines eren finalment aquestes mesures que se podrien adoptar perquè el funcionament de les festes i dels esdeveniments foren pues, adequats, no, als temps de la pandèmia. Havíem comentat si vindria algun cos de seguretat, la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, però està sent un matí molt, molt delicat, molt, molt complicat per a ells, però sí que hem rebut unes declaracions del nostre primer edil, José Benlloc, en relació a aquesta junta local de seguretat en la que volem finalitzar el nostre programa d'avui. Els deixem en això fins a l'acomiadament.
De
de la Junta de Seguretat que hem convocat avui per a la regulació de les festes de la Mareu de Gràcia. De moment anem a treballar, estem ara elaborant un bando municipal que farem públic en el moment en què el tinguem enllestit, però un poc en resumen el que m'agradaria transmitir és que hem estat treballant l'última setmana per a que Generalitat Valenciana, la Conselleria de Salut Pública, de Sanitat, ens ajudarà a generar algun tipus de normativa per a UIES que ens permetirà regular les penyes. Vaig a explicar-ho i s'ha de clar. Val? Aquelles ciutats i pobles, evidentment, que no tenim toque de queda, és una dificultat en el tema dels horaris i, per tant, donat que és difícil l'aplicació de la normativa de seus festeres tradicionals a les nostres penyes, perquè no estan contemplades com són els casals fallers i tal, que són diferents, teníem poc de marge, si no era des d'una normativa purament local, a poder regular aquestes coses. Finalment, el divendres, en la resolució de la Conselleria que flexibilitzava algunes possibilitats en els actes festius, que vostès ja coneixen, vam treballar, concretament jo vaig treballar colze a colze en la Generalitat Valenciana per a introduir en el punt primer unes frases que el que parla és que s'aplicaran els requisits del punt 11, és a dir, per entendre'ns, per fer-ho fàcil. A les penyes anem a aplicar, i en això estem treballant, la normativa d'hostaleria. Alguna dificultat tenim en els interiors, ja comentarem a final del dia, quan acabem de treballar, perquè també volia abans de redactar-ho, contrastar tot això en Policia Nacional, Autonòmica, Guàrdia Civil, Policia Local, són els que han estat, i la subdelegació de govern al nostre costat també, la secretària de la subdelegació de govern, perquè la subdelegada no ha pogut assistir, però ha estat també present. Jo els he explicat tots els arguments de lo que hem estat treballant, un consens prou important per anar tots en la mateixa línia i, en definitiva, pues, anem a intentar aplicar totes aquelles normes possibles que l'hostaleria en aquests moments té establertes, que fonamentalment i el més important i que més me preocupava era el tema de l'horari. Ja parlarem d'altres normes, d'ací un ratet i quan ho puguem tindre un poquet més maur, que s'està treballant en alguna cosa. Però, en definitiva, mentre els restaurants i bars de la nostra ciutat tinguen l'obligació per llei de tancar a les 12:30, més allà de les 12:30 no se podrà estar en les penyes. I això és un poc el resum. I després, pues, com dic, normes de caràcter general que ja estaven o que s'incorporen en aquesta resolució, pues, bueno, per exemple, ha hagut una millora també en el sentit que ens ha permetit complir en una cosa que jo tenia il·lusió i que li vaig transmitir a mossèn Javier, al vicari general, el divendres, en quan vaig saber, ja m'havien passat el borrador, que anava a aprovar-se esta normativa, que ens permetís ja inclús pues, en la baixa de la Mare de Déu complir la tradició tal com l'ha feta tota la vida, no? Que és acompanyar a la Mare de Déu, bueno, esperar-la en els Carmelites, que és la tradició com que baixa i entra al poble, la corporació en representació del poble li dona la benvinguda en els Carmelites, se fa la tradició de cantar la salve, els coloms, de la traca, tot això va a fer-se, se pot fer, i a partir d'ahí tots en comitiva, com hem anat sempre, en els xagans de la ciutat, en la corporació, en la Junta de Festes, sí, tal com diu esta normativa, en la obligatorietat en l'àmbit públic de dur la mascareta i evidentment intentant evitar les aglomeracions que se puguen produir, que jo crec que no les van a haver i que la nostra ciutat és suficientment responsable per a saber quin tipus de comportament que tindrà al respecte, no? Per tant, això és un tema que ha variat perquè m'ho ha permès el divendres la normativa, ho hem comentat avui i hem parlat pràcticament dels 2-3 events que podien ser un poc aixina més massius, Xulla, la baixada de la Mare de Déu, la processó i alguna coseta puntual més, i bueno, pues, la veritat que jo crec que no té per què haver problemes, però sí vull llançar un missatge molt clar. Fem un tremendo esforç perquè sabem lo agotada que està la gent, lo important que són les festes per a la nostra identitat, per a recuperar l'alegria, per a generar economia, per a tot això, sabem de tot això, i per això fem un tremendo esforç per a fer-ne. I passem de 210 o 220 actes a 90, vale, en molt de treball i molta responsabilitat i prudència per part de la Junta de Festes, de la Comissió de Penyes, als que agraïs tot el treball i la seva responsabilitat i la seva sensibilitat. que m'ho fiquen fàcil, per favor. És a dir, jo demane que se mos fique fàcil, perquè això ha coincidit en una setmana en la qual pues és públic i notori que n'hi ha una residència d'ancians en la nostra ciutat que està patint una situació d'un brot que és notícia a nivell autonòmic, en la qual estem damunt dia a dia, i estic informat per la seva directora, per el director de Salut Pública i per les autoritats sanitàries en tot moment. Des d'ací el meu condol i la meva forta abraçada i sensibilitat a les famílies de les dues persones que han faltat en aquests últims dies. Persones, evidentment, en uns problemes ja anteriors i en dificultats, en una edat avançada, però no és, evidentment, ninguna excusa per a dir que el problema del virus no està ahí, està ahí. Les persones majors fa 7 mesos que se'ls va vacunar en doble pauta, els professionals que treballen allí també, inclús alguns dels usuaris de la residència han passat el virus ja en la primera ola, la segona o la tercera. És el cas en el meu cas també, és el meu cas també, doble pauta, en datos i informes que i un estudi que m'han fet diuen que ho he passat 2 o 3 vegades en any i mig, i per tant és un missatge molt clar també a la societat. No se deixa d'agarrar perquè estigues vacunat o ho hagis passat. És que això ja científicament està acreditat. Si és veritat que les vacunes mos permetixen, i això és una bendició, mos permetixen que n'hi hagi molta menys mortalitat, que se passen símptomes molt més lleus, que no estressem de la manera que s'estressava el sistema sanitari, que era el gran problema, ¿vale? I bueno, jo, per lo que sé, pues, conselleria està damunt d'aquesta residència, està damunt l'equip, la directora m'explicava que han demanat la intervenció de la mateixa i esperem pues, que se prenguin mesures en breu, però bueno, evidentment és evident que la gent ha viscut el que ha sigut aquest estiu, l'entrada del turisme. És evident que els 1.000 i pico que me'n vam anar a veure el Villarreal Club de Futbol a la Supercopa a Irlanda vam veure com en aquell país no s'obliga la mascareta en ningun lloc, estàvem tots en el camp de futbol, no asiento sí, asiento no, asiento sí, asiento sí, tots junts i sense la mascareta perquè anàvem en PCRs negatives, recorden, i en la doble pauta de vacunació molta gent, etcètera, etcètera, i per tant el criteri internacional que cada vegada més està seguint i que el president del govern d'Espanya també està introduint cada vegada més és que, senyores, en el moment en què tinguem el 80% de vacunació com tenim pràcticament ja, el 72-73 en la doble pauta, i en el moment en què puguem fer més proves, que n'hi hagin inclús test ràpids de farmàcia que ho podem fer, com el vaig fer jo i ho vaig detectar, si científicament i l'experiència i ha demostrat que inclús estan vacunat i havent-lo passat el pots tornar a passar, tenim que continuar fent vida, no? Tenim que conviure en això, és absolutament imprescindible, tenim una deuda brutal en les administracions, en l'Estat, en la Generalitat Valenciana, ara quan el turisme baixa, que ha sigut un any bo, no? En estiu, tornarem a tindre nivells de paro importants, com és lògic, no? Perquè és molt estacional, i per tant, bueno, està clar que la salut és el primer, però què més se pot fer? Què més se pot fer si en vacunes, i sent molt ràpids en les vacunes, i anant molt bé el procés de vacunació, que hem sigut líders en el món, no? En vacunar a la gent, Estats Units no tenia el 50% vacunat, crec que el 30 i algo, té un gran drama en tot això, nosaltres tenim el 80% quasi, en alguns llocs, no? És a dir, si en totes les vacunes que la ciència pot ficar damunt de la taula, si havent-lo passat inclús gent, si en possibilitat de fer de rastrejar i tal i qual, continuem agarrant-lo, però hem comprovat, com torna a insistir, no?, que els símptomes pues, ja no estressen de tal manera com estressaven abans el sistema sanitari, perquè n'hi ha més enfermetats que el Covid i és molt important atendre-les, hem de viure, perquè si volem més hospitals, més metges, més vacunes, més medicines, millorar les vacunes, millorar la investigació, si volem tot això, se paguen diners. I els diners de l'administració pública només venen d'un puesto, dels impostos de la gent, no del cel, ni de la mar, ni de les plantes, ni de les selves. Venen de l'administració pública. I per tant, jo entenc, dels impostos de la gent, de les famílies, del que té treball i pot pagar impostos, si no té treball li tenim que pagar a d'ell una pensió entre tots, de les empreses que generen beneficis i podem, per tant, jo també vull dir aquestes coses perquè sé que n'hi ha un gran debat en les xarxes, que possiblement, evidentment, el haber coincidit el brot de la residència nostra en Vila-real, en les festes, pues ja alguns l'altre dia, l'alcalde l'únic que està dedicat i preocupat en les festes i en organitzar les festes, no, l'alcalde està pendent i Sílvia i en Direcció General de Salut Pública i a la disposició de la residència, de les famílies que ens han transmitit coses, però què més podem fer? La pregunta és què més podem fer? Hi havia alguna crítica d'algú l'altre dia, que si l'alcalde sí que va vindre així a felicitar-los i no sé què, no sé quantos, però no sé què més podem fer? Torne a repetir. Nosaltres, tots els recursos que puguem ficar damunt de la taula, i ho saben molt bé aquelles famílies que m'han cridat, que han parlat amb mi i que jo he estat en contacte permanent.
Bé, tenim que tallar les declaracions de l'alcalde José Benlló perquè se'ns acaba el temps i tenen que entrar els meus companys d'esports, però les poden trobar al complet en la nostra pàgina web. Ja saben, seran unes festes molt diferents, tancaments de les penyes a la mateixa hora que els hostelers, sempre mascareta, i que per ara sí que està previst que puguem acompanyar a la Verge de Gràcia quan baixi des de la seva ermita fins ací, no? I com sempre, evitar les aglomeracions. Intentarem que demà pues, ampliar tota aquesta informació amb tots vostès. Moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i vos esperem a les 12 demà, com sempre, així a Ràdio Vila-real.
Empezaría con un me levanto, pero no tengo energía para tanto. Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados.